Benvinguts, teatreres i teatrers sabadellencs. Arriba el moment de la cultura i el teatre a Ràdio Sabadell. Arriba el moment de l'Amunt al Taló. Com sempre, volem posar-vos al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat i alhora entretenir-vos, i l'equip que ho fa possible està format per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Franc, Cristina Figueres, Irene Garrido, Bernat Pareja, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Soler, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora i qui us parla, Jaume Pont, i el nostre supertècnic, Roger Benet, i acompanyant-lo en pràctiques, Genís Vega. I al primer programa d'aquest mes de novembre us presentem els següents continguts.
Amunt al Taló.
Un cop ens haguem assegut a la platea indiscreta al costat del Bernat Pareja per repassar l'agenda teatral de la setmana, dedicarem l'espai de l'entrevista a parlar de l'obra que s'estrena al Teatre Sant Vicenç, la comèdia La gàbia de les boges. Després anirem d'estrena amb l'Adrià Garcia a veure com ha anat les tres primeres representacions de La vella i la bèstia al Teatre de la Faràndula, que crec que van omplir. I avui estrenarem una nova secció en la qual vosaltres, els oients del programa, en sou protagonistes, perquè es tracta de resoldre els dubtes i les consultes sobre problemes sorgits en anar al teatre. El nom d'aquesta secció és Esperant que Godot respongui. I mentre esperem que Godot respongui, qui resoldrà aquests dubtes serà l'expert en temes teatrals, Marc Soler. I aquesta setmana toca musicals. Com ja sabeu, un cop al mes ens traslladem de Sabadell a Broadway per escoltar la selecció de músiques de teatre musical que ens presenta la Irene Garrido. El mes passat vam escoltar cançons de Leonard Bernstein i aquest mes n'escoltarem de... Bé, ja ens ho explicarà la Irene. I finalment parlarem amb l'Elvira, que ens comentarà la seva opinió sobre les obres que ha anat a veure a Barcelona. I amb tot plegat, donem per iniciat el programa d'avui de l'Amunt al Taló.
Amunt al Taló, passió per al teatre sabadellenc. La platea indiscreta.
I bé, com sempre, comencem el programa fent un repàs a la cartellera teatral, i qui sempre ens porta tota la documentació i tota la informació és el Bernat Pareja. Bon vespre, Bernat.
Bon vespre, Jaume. Doncs mira, aquesta setmana començarem al Teatre Sant Vicenç, que faran La gàbia de les boges, que de fet em sembla que els entrevistarem avui.
Exactament, estan allà a punt d'entrar.
Doncs si us voleu veure, dissabte i diumenge a les 10 del vespre i diumenge a les 6. A la Faràndula faran La vella i la bèstia.
Exactament, que és l'últim cap de setmana, l'última oportunitat per poder veure aquest musical de la Faràndula.
Correcte, la Faràndula. Correcte. El Ciervo hi faran Esperant el tren, Trainspotting. I a l'Alternativa Teatre hi faran Standby, divendres a les 10, dissabte a les 6 i a les 10 i diumenge a les 7. A l'Estruc faran Circ, faran Mires, dissabte a les 9 i el mateix dissabte, però a les 10 faran Varsovia, també el mateix Estruc. A l'Arlequí, Teatre Infantil... comencen una nova obra. Començaran Jack i la mongetera màgica i la Rínxols d'Or, dissabte a les 6 i diumenge a les 12.
Molt bé, per tant, són dues obres diferents, no?
Exacte, sí, però les fan
en
la mateixa franja horària, és dues obres en una.
Molt bé, doncs fins aquí la cartella d'aquesta setmana,
aquí.
Oi?
Exacte.
Doncs moltes gràcies, Bernat.
A tu, Jaume.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Després dels èxits obtinguts pel Centre Sant Vicenç aquest mes d'octubre, tant el seu propi teatre amb la Botiga dels Horrors com el Teatre Poliorama de Barcelona amb el musical familiar El Llibre de la Selva, la seva temporada continua aquest mes de novembre amb una comèdia. Aquesta vegada una comèdia que sembla que està de moda, perquè just coincideixen amb representacions a Barcelona, i és que es tracta de La gàbia de les boges, de l'autor francès Jean Poiret. En aquest cas, dirigit per l'Antoni García, presenten l'obra de teatre original a partir de la qual se'n van fer posteriorment diverses versions en cinema i en teatre musical. I per tal que ens en parlin, hem convidat a una part del repartiment de l'obra al nostre estudi, hem convidat el Francesc Rocamora. Bon vespre, Francesc.
Hola, bon vespre.
A la Núria Puigmartí, bon vespre, Núria.
Bon vespre.
I a l'Anna Rocamora, bon vespre.
Bon vespre.
Aviam, ens podeu explicar una mica el punt de partida de l'argument de l'obra pels oients que no la coneguin?
Sí, bueno, això és una parella d'homosexuals que viuen junts. Un dels dos té, una única vegada que va anar amb una dona, va tenir un fill. Aquest fill es vol casar. Els consogres volen conèixer els seus consogres. Clar, com presentem els consogres, que són una família molt, molt de dretes, molt estricta i molt conservadora, com presentem, doncs clar, aquí comença tota la trama d'amagar primer les històries, o dissimular-les, o fer com es pugui. I això és una miqueta la trama, totes les peripècies que es passen fins a aconseguir...
Fins a aconseguir la presentació, la trobada entre aquestes
entre
dues
tota
famílies.
La família.
I realment hem reunit aquí a l'estudi una part de cada una d'aquestes dues famílies, no?
Sí.
Perquè tu, Francesc, interpretes el personatge...
Jo sóc el personatge femení de la parella homosexual, que és la vedet de la gàbia de les boges, la que canta...
Perquè bueno, aquesta parella homosexual tenen, són propietaris d'una
gàbia,
d'un cabaret
gay, que és la gàbia de les boges. I aquí, doncs, jo sóc la vedet, llavors hi ha el que és la meva parella que representa, que és el propietari, bueno, i així... Doncs,
que és el pare del noi que es vol casar.
Exacte, el pare
del noi. I es vol casar amb... El personatge que interpreta l'Anna Rocamora,
amb la Nina.
Amb la Nina.
Exacte.
Molt bé. I en aquest cas, el teu personatge, com és? Com
el cas
de la Nina.
Exacte. La Nina és una noia, vull dir que...
Perquè ella ho sap, que té el...
Algú sap, la Nina. Llavors, la Nina és la típica nena, bueno, noia, que sempre ha anat amb els pares, que tot li diu que sí, el que diguin els pares. Vull dir, és la nena una miqueta, doncs, que sempre ha anat a...
Obedient,
exacte. I llavors sempre va amb els pares, que tu diguis, i és una nena pues, molt, molt bona persona, i llavors doncs, va al sopar, bueno, al sopar per conèixer, doncs, acabar de conèixer els seus sogres i a presentar doncs, als seus pares la seva parella.
Mm-hmm. I la teva mare és, la teva mare, diguem-ne, fictícia, és la Núria Puigmartí, que interpreta el personatge de la...
Sí, jo sóc la Dolors d'Olofeu, la senyora d'Olofeu, casada amb el diputat Josep Maria d'Olofeu, de tarannà conservador. I aleshores doncs, anem amb la nostra filla Nina a conèixer el seu promès i els nostres consogres. I, esclar, anem a sopar, i el sopar serà doncs, com una mica peculiar, no?
Molt
senyora
peculiar.
Senyora d'Olofeu... comença a intuir que hi ha alguna cosa aquí.
Perquè aquí representa que el personatge, diguem-ne, que és la teva parella, Francesc, és el que... el pare real
del
movie, és una mica el que ha de jugar amb tota aquesta situació, no? Com presenta tota aquesta situació.
Clar, primer la història és... Clar, realment el pare és ell, el meu personatge no. Llavors, és clar, ell ha de jugar amb el fill per fer tota la tarambana, tota la història de com amaguem... perquè esclar, el meu és molt amanerat i és molt gesticuler, i llavors esclar, com ho amaguem? Llavors esclar, ell juga una mica amb els consogres perquè també volen avisar la mare, l'autèntica mare, i va tot aquest joc, no? I
per simular doncs que són una família convencional, no?
Exacte, un pare i una mare que vindrà la mare real, que és una senyora que ha deixat l'espectacle i ara està vivint molt bé amb els Emirats Àrabs, vull dir que està vivint molt bé, i és clar, llavors el pare ha de jugar tota la història de fer amagar la cosa, i llavors a més amb l'agravant de que volen amagar a la parella, diguéssim, però hi ha un criat allà que és cubano i és encara més amanerat que el que faig jo, vull dir que és molt divertit també aquest personatge.
Vol dir que els és difícil arribar a una mica dissimular tota la situació.
Sí, però esclar, ell juga.
Perquè el teu personatge en aquest cas com se sent? Perquè se sent una mica apartat, no?
I tant, totalment, i està molt ofesa, o molt ofès, com li vulguis dir, i esclar, ell intenta jugar al joc, i com que no pot passar per la mare, doncs llavors en principi juga a ser el tiet. Però esclar, el tiet, ell se sent vestit d'home i se sent ridícul i no se sent a gust, i llavors aquí comença ja la trama que no s'ha de dir.
Perquè llavors així, què creieu que, o sigui, a part de ser una comèdia de situacions,
sí,
l'obra porta coses més enllà d'aquestes situacions, amiga. Què creieu, quins temes creieu que tracta en aquesta comèdia?
La família és una...
La cançó que sentíem ara del
We Are Family,
no?
Sí, sí.
És una mica la família.
Però, esclar, ells a la seva manera, ells han format una família, i aquesta família l'estimen, s'estimen, es respecten i s'estimen, i cadascú accepta l'altre com és, vull dir que s'estimen. Clar, qui no ho accepta són els consogres, que són els que veuen la cosa diferent, no sé, parleu. Però
com veieu el xoc entre aquestes dues visions de veure el món, no? Aquesta visió més conservadora, que seria la de la família d'Olofeu, i l'altra visió, com és el xoc aquest? Anna, en el cas, diguem-ne, del teu personatge, que està una mica entremig...
Clar, la Nina, clar, vull dir, veu els seus pares, doncs, que són d'una mentalitat, i coneix les altres persones que són d'una mentalitat completament diferent. I clar, vull dir, clar, la Nina es troba una mica, dic, ostres, cap on vaig, no? Cap a quina banda em dirigeixo? Però llavors també una cosa que has preguntat abans, de quins valors, o... Jo crec que un dels valors que pot servir en aquesta comèdia és la cooperitat, perquè d'alguna manera, el pare del noi coopera amb el seu fill per tal de que tot surti bé. O sigui, és aquesta ajuda que ell... li dona al seu fill perquè tot doncs surti bé i
vols dir una mica la relació entre el pare i el fill,
exacte.
No? Del fet de permetre o de voler, diguem-ne, fer tot el que sigui perquè el seu fill estigui,
exacte,
content,
exacte, aquesta
no?
cooperació, potser. Aquesta ajuda que ell fa, vull dir, ell deixa de ser d'una manera per poder mostrar-se completament diferent a unes altres persones, digui, és aquest esforç que fa el pare
per ajudar el fill, sí.
Per ajudar-lo.
Núria, digues.
Sí, jo, pel que fa als senyors d'Olofeu, tan conservadors, també jo penso que hi ha molt el que diran, no? Les aparences. Un diputat conservador no el poden descobrir en aquest àmbit on estarà ell, no? Llavors, el que diran és molt important. La senyora d'Olofeu és... mana molt i ho té molt clar i això no ho accepta de cap de les maneres.
Mana més que el seu marit?
Mana més, sí, és molt.
Sí?
Sí, sí. Mana.
Ho puc dir, com tot és.
I una mica com va sorgir la idea de fer aquesta obra? No sé si vosaltres, no, aquí no hi ha l'Antoni García, que és l'impulsor, diguem-ne, el director de l'obra, però com va sorgir? No sé si el Francesc, que havia participat,
sí.
Ja, i l'Anna també, que van participar,
sí.
A la primera.
L'obra es va fer un dia parlant amb l'Antoni allà per fer-la al Tatge, a la bàscula. I jo aquesta obra la tenia, que l'havia vista per internet i la vaig baixar, i la tenia, i li vaig ensenyar a l'Antoni, i l'Antoni li va agradar molt. I llavors vam fer una miqueta arreglos, una miqueta, i la vam estrenar allà, i va tenir molt d'èxit. I llavors vam dir, fem-la, proposem-ho de fer-ho al Teatre Sant Vicenç, i bueno, s'ha acceptat, i ara la fem allà, i bé, vull dir...
Perquè així es va fer a la bàscula i sé que va tenir molt èxit.
Sí, sí, sí.
Es va haver de prorrogar.
Sí, sí,
sí, sí, sí, més, molt, molt.
Més i mig, em sembla, que es va prorrogar. Sí, sí.
Moltes més funcions de les que havien previstes. I el muntatge que es va fer a la bàscula, el muntatge de Sant Vicenç, hi ha hagut moltes modificacions, molts canvis?
Sí, alguns. Vull dir que més que res, com que l'escenari és molt més gran, hem decorat, està... Però el fons del decorat és el mateix. Unes figures humanes masculines al de fons de decoració, la passarel·la, la terrassa, intentem que sigui bastant igual.
Sí, és bastant fidel a la,
sí, tal
com a la bàscula.
Fer, sí.
I vosaltres heu vist les anteriors versions, perquè per exemple el Joan Pera i el Paco Morant també van fer una gàbia de les boies, no sé si sí. N'havíeu vist.
Mira, precisament la setmana passada vaig estar parlant amb el Joan Pera i li vaig dir que faríem aquesta obra. I em va dir, diu, nosaltres l'última escena la vam tallar perquè no els hi agradava. L'escena que surten vestits de... Bueno, no ho dic. Una escena pico.
A més a més, serà
peculiar.
Diferent de la versió aquesta,
sí.
de que va fer el Teatre Condal, no?
Sí,
del Pere,
sí.
I el Morat,
no, és la versió que va fer el Joan Pere.
Sí, sí, sí. Per tant, és una diferència. Amb
sí,
la,
o sigui, exacte,
els espectadors que hagin vist allà la poden venir a veure,
venir,
que podran veure aquesta escena inèdita, diguem-ne, respecte a la
Barcelona. El que no té res a veure, diguéssim... Bueno, sí, el guió sí, amb el musical. Esclar, el musical és molt més espectacular i és el que fa el Llàtzer.
No sé si l'heu vist, per cert, eh?
No,
no. No,
no encara,
jo tampoc,
no encara, s'ha d'anar a veure.
Sí. Molt bé, sabeu que això que dèiem, que la Gàbia de les Boges, que és el títol original en francès, era La Cage aux Folies, va ser estrenada l'any 1973 a París, protagonitzada pel mateix autor, que es va representar durant gairebé 15 anys de manera consecutiva al Teatre Palais Royal. I després se n'han fet això, pel·lícules, musicals, i ara l'Àngel Llàcer ha dirigit aquesta versió a Barcelona. Per tant, veieu que és una obra que està, vull dir, que ha tingut molt èxit. I vosaltres, que la teniu ara tan treballada, a punt d'estrenar-la ja aquest divendres, què creieu que té tan atractiu perquè s'hagi convertit? Hi ha moltes comèdies que s'estrenen i perden la moda i us passen de moda, i en canvi aquesta, des de l'any 73 fins ara, s'ha anat representant contínuament a molts teatres. Què creieu que és el que atrau tant, no? I que té aquest element tan singular que fa que tingui tant èxit? Què us sembla?
Jo potser és que es presenta una situació poc usual, no? Volent-la fer, volent-la encabir dintre d'una normalitat, no? Que potser no s'aconsegueix massa, però, bueno, això...
Sí, sí.
No és normal, no, en segons quins àmbits no és acceptat, no? Llavors això s'agafa com a normal, no? Són una parella, són dos pares, i bueno, que a mi em sembla molt bé com el fill accepta aquesta situació, no?
Ja.
Uh-huh. I això pues no en a tots els àmbits,
és això que et deia, que la família està unida, ells estan molt units tots tres. Uh-huh. I llavors, és clar, la Nina, en principi, és clar, ve amb els pares, però ella, evidentment, de seguida es decanta cap a la banda del...
Sí, la Nina fa un gir inesperat,
sí,
ja ho veureu.
Sí, sí.
Sí, sí.
El que deies de l'obra, en principi també es va fer una pel·lícula que no es deia La gàbia de les loques, es deia Vicios pequeños, perquè consideren que això eren vicis petitets, no era... res, cap cosa pecaminosa, no? Vull dir que, esclar, evidentment, l'homosexualitat no és cap pecat. I per això el títol van posar-ho Vicis petits, Vicios pequeños.
Ja. Jo també voldria ressaltar precisament l'actuació de la Nina, no? Com una filla que sempre ha estat a les faldilles dels pares, doncs arriba un punt que es revela i diu, jo vull això,
i per ahí voy.
I tira endavant. Sí.
Per tant, jo decideixo.
A part de tots aquests temes que estàvem parlant, de l'homosexualitat, de la hipocresia, d'una mica, hi ha una relació, la part d'aquesta família és molt important, tant a nivell de pare-fill com de per una banda, i l'altra també, no?, és la relació de la filla cap als pares. Doncs escolteu, els nostres oients, sobretot que no es perdin aquesta Gàbia de les Boges, que representarà el Teatre Sant Vicenç des del divendres 9 de novembre fins al 25 de novembre, divendres, dissabtes, a les 10 de la nit i els diumenges a les 6 de la tarda. El Francesc em diu una que vol afegir una cosa.
Sí, una cosa que a mi, quan la vam fer a la bàscula, una cosa que em va agradar molt, una cosa en l'avança, va venir un amic meu, homosexual, i em va dir que li havia agradat molt el tracte que s'havia donat a aquests personatges, que en cap moment va veure, a part de que el meu personatge és ridícul, o sigui, és exagerat, però en cap moment va veure res esperpèntic ni res que se n'enfotessin d'aquesta història, que li va agradar molt. O sigui, vull dir que puc puntualitzar-ho perquè han procurat que no sigui una cosa...
Una cosa grullera.
Grullera, evidentment.
Respectuosa.
Sí, exacte, respectuosa. Amb aquesta cosa.
Amb aquesta demanda. Sí, sí. Molt bé, doncs escolteu, per tant, això, els nostres oients es poden perdre aquesta versió,
no,
doncs,
d'aquesta
posada d'escena.
Els esperem al teatre.
Gens grollera, al Teatre Sant Vicenç, fins al 25 de novembre. Moltes gràcies, Francesc, moltes gràcies, Núria, moltes gràcies, Anna, i nosaltres continuem el programa.
Molt bé.
Gràcies.
Bona nit.
Amunt al taló, amb els teatres de l'Estat. Anem d'estrena.
I arriba el moment d'anar d'estrena. D'anar d'estrena, bé, de fet, aquesta vegada no anem d'estrena, perquè anem més aviat de reposició, perquè és la repetició, la tercera vegada que es repeteix La Bella i la Bèstia. I aquesta és la darrera oportunitat. I anem a veure com ha reaccionat el públic a aquestes representacions, amb l'Adrià García. Escoltem-ho.
Molt bon vespre. Avui hem anat a veure La Bella i la Bèstia, Joventut de la Faràndula. És una obra que ja ha estat representada durant els dos últims anys i que aquest any donarà per finalitzada la seva representació. Que no us la deixeu perdre. Veiem que els he semblat al públic i als actors. Endavant! Doncs bé, doncs ara estem a la mitja part. Anem a veure què els està semblant al públic. Bueno, és que què us està semblant?
Doncs molt bé, una posada en escena molt original, I la música també molt bé. La veritat és que esperàvem, veníem amb pensant que ens trobaríem la música de Disney, i però el que ens hem trobat ens està agradant molt.
A tu t'està agradant l'obra?
Sí.
Què és el que més t'està agradant?
La bèstia.
És el teu personatge preferit?
Sí.
Els diries als nens que vinguin a veure aquesta obra?
Sí.
Què els diries?
Que vinguessin perquè és molt xuli.
Bé, doncs moltes gràcies.
Doncs vinga, a vosaltres.
A tu, gràcies.
Bueno, què t'ha semblat l'obra?
Molt bé, no venia amb cap idea del que era, i molt bé, de fet, bueno, m'ha impactat molt la posada en escena i el vestuari, a més de que són tots molt bons actors i actrius, però això, la posada en escena m'està agradant molt.
I com creus que acabarà l'obra? Igual que la que coneixem, o...?
Suposo que sí.
Esperem que acabi bé, no?
Home, bé acabarà, suposo, sí.
Ho haurem de seguir veient. Buenas, què t'està semblant l'obra?
Molt xulo.
És el primer cop que vens a veure aquesta
obra? No, ja havia vingut altres vegades.
I quina diferència... Has vist alguna diferència amb els altres anys o com ho has vist?
No, però m'ha agradat molt igual.
Què és el que més destacaries?
El vestuari, els balls, la decoració i la interpretació. Doncs.
Doncs bé, veiem el públic, els hi està encantant. Haurem de veure com acaba aquesta estrena. Fins ara. Doncs bé, doncs ara ja ha acabat l'obra, anem a veure què els ha semblat al públic. Bones, què t'ha semblat l'obra?
A mi m'ha semblat molt bé i s'ho han treballat molt i és molt bonica.
I és el que més destacaries?
Doncs els actors.
En escena, no? En general?
Ho han fet molt bé, és a dir, es nota que són actors.
Què m'has trobat això de que les cançons no siguessin iguals que les de Disney?
Doncs perquè jo crec que tot ha de ser una mica diferent, perquè si no seria una mica avorrit i va bé canviar.
Per tant, l'aconsellaries a la gent perquè vinguin a veure aquesta obra?
Sí.
Què els diries?
Que la vinguin a veure, que és molt divertida i que la disfrutaran molt.
Ah, d'acord. Moltes gràcies. Què t'ha semblat l'obra?
A mi molt bé. I ja havia vist la pel·lícula i em va semblar molt bé també.
A mi m'ha agradat molt.
Què és el que més destacaríeu?
Com ballen i com canten.
També.
Heu dit que heu vist l'obra, o sigui, heu vist la pel·lícula, no? Lògicament. Però les cançons no són iguals. Què us ha semblat, això?
Em sembla molt bé que facin la seva pròpia versió.
M'han agradat molt les cançons, em sembla bé.
Per tant, l'aconsellaríeu perquè vinguin a veure la gent?
Sí, esclar. Sí.
Què els diríeu?
Doncs que...
S'ho passarà molt bé, no?
Sí. Sí, jo també.
Va, d'acord. Moltes gràcies. Quin és el teu personatge preferit?
El Tic-Tac!
Tic-Tac! I el teu?
A mi jo crec que m'agrada molt la Bella, però també m'agrada molt el Gastón.
Què és el que més t'ha agradat de l'obra?
M'ha agradat molt al final, quan el Gastón i la bèstia es barallaven i la Bella intervenia.
I a tu què és el que més us ha agradat?
El meu personatge favorit era la bèstia.
La bèstia. I què els diríeu als nens perquè vinguin a veure aquesta obra?
Home, que és molt divertit, bueno, que és molt emocionant.
Ja!
Bueno, jo m'ho he passat molt bé i ha sigut una experiència molt bona.
Ah, d'acord, moltes gràcies. Bones, què us ha semblat l'obra?
Ens ha agradat molt, està molt bé. Se'ns ha fet curta i tot.
Què és el que més destacaríeu?
Els actors. Els actors, els escenaris, els vestits, està tot molt aconseguit, està molt bé.
Creieu que als nens també els ha agradat? Que us ha agradat l'obra?
Sí.
Sí?
I a tu t'ha agradat, sí o no?
Sí.
Quin és el vostre personatge preferit?
La Bella. La Bella. La Bèstia. La Bella.
Bones, què us ha semblat l'obra?
Molt divertida.
Molt bonica. A mi m'ha agradat molt.
Sí, muy emotiva, muy bonita.
Què és el que més us ha agradat?
Quan la Bella i la Bèstia estaven ballant.
A mi la moraleja.
Quina és la moraleja per tu?
que no hace falta fijarse en lo físico.
¿Qué os diríeu als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Nada especial, que vengan.
No, que ja solo verán, ¿no? Que tienen que venir. Moltes gràcies. Doncs ara veiem que acaben de sortir tots els actors i la gent s'està posant molt eufòrica. Anem a veure si podem parlar amb algun dels actors. Doncs ara estic amb el Pol, que és un dels actors. Com valores l'estrena?
Doncs ha sigut una estrena molt, molt brutal, la veritat, molt espectacular. Hi ha hagut molta gent, moltíssima gent, de fet hi ha gent que s'ha quedat fora i tot. Vull dir que la veritat és que molt contents de, bueno, de la reacció del públic, que el veiem aquí molt, molt feliç, molt content.
Perquè tu quins personatges fas, a part de la forquilla que veiem que ara vas disfressat?
Doncs jo sóc Cos de Ball, però bueno, dins del Cos de Ball faig dos personatges, faig de borratxo, que és gent del poble, i faig de forquilla, com aquí ho podeu veure. Són personatges totalment diferents, un és bueno, un personatge del poble, un personatge brut, un personatge lleig, un personatge dolent, diguem-ne, i l'altre és un servent del palau que es transforma en forquilla i és molt diferent, és un paper més alegre, més content, sí, diferent.
Com valores la teva experiència durant aquests 3 anys a l'obra de La Bella i la Bèstia?
Ha sigut una experiència molt gratificant, doncs perquè hem fet un treball, bueno, ha estat un treball molt intens de creació de coreografies, de creació d'escenes, i crec que hem fet tots una molt bona pinya i hem aconseguit doncs, un resultat molt bo. I bueno, doncs, crec que es nota bastant també a l'hora de representar-ho perquè ho disfrutem molt.
Per acabar, què els diries a la gent perquè vinguin a veure aquesta obra?
Els diré que no s'ho poden perdre perquè és una obra plena de llum, de màgia, de color i que et fa sortir d'aquí amb una energia inexplicable.
I que són les últimes obres.
Són les últimes, que no s'ho poden perdre, clar, clar, clar.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Estic amb el Xavi i el Josep Maria, que fan el paper de Forçut
i de Talós.
I de Talós, va. Com valoreu l'estrena?
Com valorem l'estrena de la tercera temporada? Doncs hem de dir que està superben valorada perquè, hem exhaurit, bueno, principalment perquè hem exhaurit, i dos, perquè hi ha hagut un
boom de felicitat extraordinària entre tot el públic que nosaltres hem sigut capaços de disfrutar moltíssim. Ha sigut una
compenetració també entre els actors, saber-ho recordar a la perfecció, bueno, tot ha sortit bastant rodat, no hi ha hagut cap pega dintre, la veritat és que estem supercontents.
Què ha sigut el més complicat dels vostres personatges?
Bueno, són personatges molt allunyats del que realment som, del nostre caràcter, no? Tant el Talós com jo som persones totalment diferents, llavors treballar aquest aspecte i portar el personatge a un extrem d'algú que no ho ets és potser el més difícil, no?
Per part meva, la part més difícil suposo és estic fent un personatge que ha de fer de dolent però en realitat no és dolent, però hi ha un moment de l'obra que sí que és dolent quan van a matar la bèstia, per exemple. És una part d'ostres, doble i triple personalitat d'aquest personatge.
I com ha sigut la vostra experiència participant durant 3 anys en aquesta obra?
Experiència meravellosa. Per començar, treballar amb el Quim Carné és meravellós. Jo ja he treballat en altres projectes amb el Quim Carné com a director i per mi és un 10. És treballar a gust, perquè és dedicar-hi moltes hores. Parlem d'un centre de socis sense ànim de lucre, clar, és dedicar-hi moltes hores per un dur, per 0 duros, i treballar amb ells, per mi, un 10, és un perfecte.
Bé, la veritat és que ha sigut un honor poder estar i formar part d'aquesta companyia. Gran nivell de companys, gran nivell de recursos, la gent s'ha esforçat moltíssim, bueno, i la prova és sempre al final, quan surts aquí a saludar, no? Sempre el termòmetre que et diu si la cosa ha anat bé o no ha anat bé.
Gratificant seria
gratificant, sí. Per acabar, què els diríeu a la gent perquè vinguin a veure aquesta obra?
El que podríem dir perquè la gent vingui a veure l'obra és no us ho perdeu perquè ens queden 2 caps de setmana, entre ells demà i el següent, i és una perleta. Veniu perquè és que no la podrem tornar a fer més perquè aquesta entitat necessita renovar-se i fer altres coses, però no us la perdeu perquè és una perleta.
Bé, és una obra que jo crec que és tant per infantil com per adults, no? És molt entretinguda i jo crec que els pares, almenys amb els que jo parlo, vibren tant o més que els nens, no? Penso que val molt la pena de venir a veure, la veritat.
Ah, d'acord, moltes gràcies. Doncs bé, el públic els hi ha encantat. No us perdeu l'obra perquè només us queden 2 representacions el proper cap de setmana, aquí a la Joventut de la Faràndula.
Amunt al Taló, el teatre de la ciutat, a la ràdio.
Aquest era el lema de Cole Porter, un dels compositors més importants i emblemàtics del segle XX. Va ser amic de Picasso, Rubinstein, Stravinsky, Hemingway, Scott Fitzgerald, Coco Chanel i Elsa Maxwell, per exemple. Un home culte i enginyós que, en lloc de permetre que la seva homosexualitat el portés al fracàs, va aconseguir ser l'ànima de les festes i convertir tot el que no podia explicar en veu alta en bona música. Va néixer l'any 1891, a Perú, Indiana. Fill de mare rica i pare botiguer, Porter comença classes de violí als 6 anys i el piano als 8, quedant-se amb aquest perquè li va semblar menys estrident. La seva mare jugava amb ell a fer lletres inventades de cançons populars per fer més lleugeres les classes de piano. Sempre va creure en el seu talent i el va estimular. Fins i tot va canviar la seva data de naixement perquè semblés més precoç. El 1913 va anar a Yale, suposadament per estudiar dret, però sense poder fer altra cosa que concentrar-se en la música. Va compondre més de 300 cançons, moltes d'elles himnes encara que s'utilitzen al campus. I com que ja estava clar que el dret no li interessava, va passar de Yale directament a Broadway. Això només era el principi, i els principis sempre són durs. Porter no va tenir gens d'èxit a Broadway i va marxar cap a París, on es va casar amb una milionària, aconseguint així viure la seva homosexualitat de manera discreta entre festa i festa parisina, al mateix temps que es posicionava dins de l'alta societat. La música que composava era un cant a la seva condició sexual i als seus amants, això sí, sempre des de la sàtira i la metàfora. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. Ara sentíem el gran Frank Sinatra cantant un dels temes més coneguts de Cole Porter, I've got you under my skin. I és que podríem dir que tothom canta Porter, potser fins i tot sense saber-ho. El cançoner americà està ple dels seus temes, enganxosos, enginyosos i quasi sempre parlant d'amor. Combinació que el faria un home d'èxit quan el 1924 decideix tornar a Nova York. Hi ha tants temes coneguts i cantats de tantes maneres diferents, tantes versions i versions dels seus hits, que no acabaríem mai. What's the use of my ball-o-cussing tree? Do it, please do it, even over it. Aquesta és una versió del tema Let's Do It, Let's Fall in Love, un dels seus primers temes de Broadway que va cantar Alanis Morissette per una pel·lícula, The Lovely, que estava basada en la vida de Cole Porter. Però no només Broadway cantava els seus temes, el món del jazz absorbiria els temes de Porter quasi com si fossin seus. Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Ella Fitzgerald, una de les grans del jazz, cantant Night and Day, potser el tema més conegut de Cole Porter. Estava inclòs en un espectacle de Fred Astaire que es deia Gay Divorce l'any 1934. Anything Goes, un dels seus espectacles més coneguts, també és de l'any 34, la seva època més daurada, amb temes com el mateix Anything Goes que hem escoltat com a tema introductori o You Are the Top. Get no kick from champagne. Tu ho ets tot. És el títol d'aquesta versió inclosa en l'espectacle de Degoll de Gom, Tu Dio Amor Meu, feta íntegrament amb els seus temes. També va sortir d'Anything Goes el tema I Get a Kick Out of You, que ara sentirem cantat per Jamie Cullum, un dels crooners més importants del panorama musical actual. I took even one sniff that would bore me to ripple into. Then I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there. Porter no va tenir un final massa feliç. Un accident d'equitació l'any 37 el va deixar paralític i amb molt dolor. Però diuen que no va deixar mai de somriure davant dels seus amics, ni tampoc va deixar mai de compondre. L'any 48 va escriure Kiss Me Kate, un musical basat en la Feréstega Domada de Shakespeare. Sens dubte, el seu espectacle amb més èxit. Amb temes com Another Opening, Another Show o Too Damn Hot, show assegurat però sempre guardant les aparences. I recordeu, si és un escàndol, no ho diguis. Canta. Hot. It's too darn hot. I'd like to fool with my baby tonight. Break every rule with my baby tonight. I'd like to fool with my baby tonight. Break every rule with my baby tonight. But pillow, you'll be my baby tonight, 'cause it's too darn hot. According to the Kenzie Report, every average man you know much prefers to play his favorite sport when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Adam for his madam is not. 'Cause it's too, too, too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. Shook the bed, I'm beat up, swoopy bar. I'd like to call on my baby tonight and give my all to my baby tonight. I'd like to call on my baby tonight and give my all to my baby tonight, but I can't play ball with my baby tonight, 'cause it's too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to coo to my baby tonight, coo, baby tonight, and pitch to woo with my baby tonight. I'd like to coo to my baby tonight. It's the woo with my baby tonight. But brothers, you bite my baby tonight, 'cause it's too darn hot. According to the Kinsey Report, every average man you know much prefers to play his favorite sport when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Gob for his squab, a marine for his queen, a GI for his cutie pie is not. 'Cause it's too, too, too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. Man, it's hot. Yeah. Oh. Come on now. Hey. Oh, love it.
Amunt al taló. cada dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I si sentiu aquesta sintonia, aquestes trompetes, vol dir que arriba el moment d'anar a veure la cartellera teatral de Barcelona i de conèixer les opinions de l'Elvira Franc. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre.
Què tal, com estàs?
Doncs bé, força bé, molta matèria.
Sí,
molta
ens portes
matèria.
Coses?
Sí.
Doncs som-hi.
Som-hi. Per començar, us vull parlar d'una reposició. És Otelo, a la sala Villarroel. Una obra que vaig veure la temporada passada i que em va agradar molt. Una adaptació només amb tres personatges de la coneguda obra de William Shakespeare a càrrec del grup teatral Les Antonietes, dirigit per l'Oriol Terrasson, amb unes interpretacions impecables de l'Òscar Intente, l'Arnau Puig i, en aquesta ocasió, l'Aida Uzet. Aquest grup ja ens té acostumats a les seves boníssimes versions d'obres més o menys clàssiques. Una obra plena de gelosia, com segurament ja coneixeu, odi, traïció, violència de gènere i també amor. I el seu director ha sabut transmetre totes aquestes passions d'una manera sense exagerar gens la dramàtica, però i que arriba a l'espectador amb una sinceritat i contundència admirable. No se la podeu perdre, aquesta oferta. La faran fins diumenge que ve, dia 11 de novembre.
Molt bé, al Teatre Villarroel.
A la Villarroel. És aquelles obres que van començar petites, aquelles joies petites que a vegades us dic, que es converteixen
van creixent.
En una obra d'importància. Primer la fan en un teatre petit, després, quan veuen que té una qualitat bé, se la porten.
En aquest focus, no? Que si no m'equivoco, el Villarroel és
el Villarroel,
focus?
Sí.
Vull dir que llavors grans productores acaben agafant...
Focus?
O era de focus, ara ja potser ho ha deixat de ser.
No, deu ser focus, sí. Sí,
sembla que
sí. Sembla que sí, ara em fas dubtar.
Però bé, és igual. En
sí,
tot cas, un comença en un teatre petit i passa a una productora gran,
aquestes
doncs llavors ho porta
grans.
En algun dels seus teatres.
Exactament. Sí. Mm-hmm. Anem per una altra.
Molt bé, doncs
anem per una altra. Àngels Amèrica, el mil·lenni s'acosta. Hi han dues versions, és del Toni Kushner, el Teatre Lliure de Montjuïc. Aquesta obra, com dic, hi han dues parts, que les dues parlen sobre el SIDA. En aquesta primera part parla dels inicis d'aquesta epidèmia que es va manifestar fa uns 25 anys. El desconeixement, l'evolució de la malaltia i els fàrmacs per combatre-la, afegint el voler amagar el virus i la por de qui la tenia, és el tema principal d'aquesta mítica obra. També és una crítica de l'Amèrica dels finals del segle XX, una societat hipòcrita que amb la seva política social i la força del poder ens fa pensar una mica com està ara Amèrica, també. Yeah. Té molta semblança.
A l'època de Reagan, no?, amb aquest Trump, que potser ara és més descarat, fins i tot.
Potser sí.
Encara seria pitjor.
Potser
que la malaltia, pitjor. Evidentment, aquesta malaltia, com ha evolucionat i ja no té, potser... O sigui, tota la societat li ha tret una mica la connotació que tenia en aquells anys 80, no?, en el començar.
Exacte.
Però la política americana...
Si fa no fa la mateixa. Aquesta crítica...
Igual o pitjor.
Exacte, és el mateix. La segona part, que es diu la prehistòrica, parla dels nostres temps, la malaltia aquesta, tal com ha anat evolucionant i els nostres temps. Jo no hi aniré a veure-la, ja em vaig tenir prou amb la primera.
Sí?
Sí, jo l'havia vista aquesta obra quan van inaugurar el Teatre Nacional a la sala de tallers, dirigida pel Josep Maria Flotats. Sí, i em va agradar molt. Aquesta vegada està dirigida pel David Selves. I hi ha moments molt bons, molt inspirats, però d'altres que a mi em va semblar que es passava una mica de sensacionalismes.
Ja. Yeah.
La versió del Flotats era com més austera.
Si no m'equivoco, era el cementiri. Perquè era passava
sí.
Dintre d'un cementiri.
Aquesta no. És, treballa amb diferents ambients, sempre la mateixa escenografia, però ha treballat amb diferents ambients. Moltes filmacions. A mi se'm va fer com pesada, de tan exagerada.
Yeah.
Moments molt bons, moments de la filmació, hi ha un moment que hi ha un actor i una actriu que estan d'esquena al públic i llavors els filmen només la cara i veus les faccions d'ells com bé que interpreten. Moments molt macos, però moments que, ja et dic, segons com. El que sí que em va agradar va ser la interpretació de la companyia, perquè és una barreja dels elements de la companyia que
Companyia del Lliure, sí,
la Companyia del Lliure,
certa polèmica.
Que, exacte, que està, han anunciat la seva desaparició forçada, i ho fan estupendament bé, i que llavors hi tenim tres actors d'aquests tan coneguts, la Vicky Peña, l'Òscar Rabadán i el Pere Arquilloé. No hi ha diferència de la manera d'actuar d'uns i dels altres. Realment ho fan tots molt bé. No per desprestigiar el Pere Arquilloé aquest, sinó que els altres estan a la seva alçada completament. El Pere Arquilloé també havia sortit a la primera versió del Flotats, feia un altre paper. Aquí fa de Roy Cohn un home arrogant i sense escrúpols que realment ho fa tan creïble que sembla que sigui ell mateix. Una obra que, si esteu una mica informats, sabeu que hi ha hagut una polèmica de que un actor negre...
Un personatge...
Un actor que és blanc, que l'hauria d'interpretar un de negre. Jo no hi vull entrar en aquest tema, la veritat que no hi vull entrar. Però és bo de veure-la per poder opinar, perquè hi ha gent que els ha agradat moltíssim i hi ha altres persones com jo, que tampoc no em va convèncer tant.
Ja. Bé, són opinions,
són
no?
Opinions.
Jo,
això és
jo
el teatre.
No l'he vist, no l'he
això
vist, però sí que no puc opinar.
Ara sí que parlaré un plat fort, per mi, que és l'espectacle, en principi, d'aquest any. Els Jocs Florals de Can Prosa, de Santiago Rossinyol, al Teatre Nacional de Catalunya. Una fantàstica adaptació i direcció de Jordi Prat i Coll, que ha recuperat aquesta obra que es va estrenar el 1902 al Teatre Romea i que va causar un gran desgavell, on que els policies van haver de protegir els espectadors que volien veure-la. Una polèmica que va venir després de l'empresonament de destacats polítics i líders sindicalistes i de prohibir els Jocs Florals de Catalunya. Això és el que anava a dir, és una obra crítica, una obra que critica en forma de paròdia el catalanisme aquest ranci i folclòric que segons com és com molt cursi, i denuncia aquests Jocs Florals que en el seu temps servien només per repartir-se els premis entre ells mateixos. Des de la seva estrena se havia representat més, i aquesta versió, la veritat és el que deies, hi ha com un paral·lelisme.
És una actualització molt vigent si això va ser a principis del segle XX, no? Portat ara a principis del XXI. Vaja.
Han conservat ben bé l'essència i quasi tot el text, però hi han posat molta música, hi han posat...
És un musical.
És un musical, sí. La sala del Teatre Nacional s'ha convertit com en un embalat on es produeixen aquests Jocs Florals i el director ja ha incorporat cançons tradicionals de l'època i també coplers, sardanes, es balestan saires, processons, balls de festes majors i cançons de grups d'esplai d'aquests dels anys 60. Ho ha actualitzat, També s'han incorporat dues cançons inèdites musicades per l'Enric Morera i lletra del mateix Santiago Rossinyol. Una brillantíssima direcció musical del Dani Espasa, que a mi sempre m'ha agradat molt, aquest xicot. Que com
és una
sempre...
primera espasa del teatre musical, el Dani
Espasa.
I tant, sí.
El Dani Espasa, que és jove, però ja porta una trajectòria fantàstica. Que, com dic, sempre fa aquesta musicalitat tan acurada que hi participen 5 músics i un cor de molt bona qualitat. Genials també les interpretacions de tots els actors cantants. Destaquem els papers, per lo menys jo la meva, que semblen fets a mida de l'Anna Moliner, la Rosa Voladeres, l'Àngels Gunyalons i l'admirat per mi l'Oriol Genís. Una producció molt meritòria, esbojarrada i delirant, amb una direcció que, tot i que el plantejament és per enriure-se'n dels costums i tradicions i arrels catalanes, aconsegueix fer-ho amb un respecte i una consideració sense cap grolleria ni cap barronodia. És respectuós. Al final canten els segadors i no ofèn, però almenys a mi no em va ofendre. Diu l'autor, cal estimar Catalunya per viure-la. I aquesta conclusió de l'obra ja des d'un començament és esmentada i queda ben reflectida en aquesta posada d'escena, una manera de riure's de nosaltres mateixos que molts països no saben fer.
Exacte.
Nosaltres tenim aquesta virtut. Sí, sí. Sabem fer dels nostres, diguem-ne, defectes, saber-ne riure's i són la manera de que els acceptem. Les entrades estan exaudides per totes les representacions, però jo espero que la tornin a repetir l'any que ve. No us la perdeu.
No, i tant. Jo quan vaig acabar, aquesta la vaig anar a veure, sí, i em va semblar veure un Polònia en teatre. Era com un Polònia, però diguem-ne, a gran escala.
A gran escala.
Per enriure-se'n de tot el que és aquesta cultura. O sigui, no és enriure-se'n, és buscar la cultura amb així una mica rància, una mica... desfassada, potser, no?
Sí.
I no en riure-se, sinó, bueno, doncs destacar una mica els elements que són ridículs, potser de vegades portats a massa a l'extrem. Alhora que també hi ha tota la part aquesta, doncs, dels premis dels Jocs Florals, que els acaben repartint d'aquella manera entre ells mateixos, amb una corruptela impressionant, que una mica el Rossinyol, no, criticava això, no?, com s'havia desvirtuat el que era els Jocs Florals. I això ho pots extrapolar, doncs, a la corrupció que potser hi ha hagut, doncs, als anys 80 i 90 amb el pujolisme a Catalunya, i jo crec que una mica és la visió aquesta. I penso que és molt bo que com a cultura ens sapiguem... sapiguem enriure'ns de nosaltres mateixos.
Que aquella època va costar molt, eh? Mm-hmm. Se'l van carregar molt en el Rossinyol.
Sí, sí, sí.
Tant els, diguéssim, més catalanistes com els més espanyolistes, per dir-ho d'alguna manera.
Però justament ell s'estimava els Jocs Florals i el que no li agradaven era aquesta manera de desvirtuar-los.
Sí, senyor.
Entregant, doncs, els premis, doncs, així,
d'aquesta
manera.
I també s'estimava molt Catalunya.
Exactament, i s'estimava molt Catalunya. Mm. I una mica és això, no? És traspassar, doncs, aquesta idea a l'actualitat, i penso que la direcció ho ha sabut encara
molt
bé, i per això, doncs, és un èxit de públic, i les crítiques crec que en general han sigut molt,
molt,
molt
bones. Ja vaig parlar amb l'Oriol Genís i diu que a més, ells hi disfruten molt fent l'obra. Perquè el director ja s'ha pogut transmetre aquesta il·lusió, saps,
sí, sí,
de fer-la.
Sí.
I diu, és que ens ho passem... Diu, el públic disfruta, però nosaltres també, molt.
Jo l'única cosa que trobo, ja entrant molt més en temes de detall, ja que els dos l'hem vista,
sí,
és el principi de tot. Crec que és massa llarg tota la part d'introducció en els balls d'Embalat.
De les cançons aquestes
que
d'Embalat.
Que està bé, però esclar, és un espectacle que dura pràcticament 3 hores, mm-hmm, i tot, bueno, són quasi bé, doncs, 20 minuts, que són cançons que potser sí que jo entenc que el director el que vol en aquell moment és situar-te en un ball d'Embalat o en una situació, doncs, de festa major, mm-hmm, però trobo que potser no calen 20 minuts d'obra quan tens després al darrere 3, no? Mm-hmm. o arribes a 3 obres, potser, doncs, amb la meitat ja faries, i més que tampoc no són cançons pròpies de
no
són els
couplets,
que no. Més, després sí que el director ha recuperat aquests couplets que deies dels anys 20 i dels anys 30, però en canvi les cançons que es canten no són...
Són dels anys 70.
Sí, són dels anys 70, i a més no són ni catalanes, tampoc.
No
vull dir que potser és per situar-te, però
és
una mica massa llarg, trobo, aquell primer moment. Mm. Però bé, és una petita crítica. En general, la resta
molt bé, el començament de la segona part, quan juguen el quinto,
sí,
i ja dic, a veure, el quinto és del Vallès. Ells no en diuen quinto.
En diuen la quina,
la quina,
en altres llocs de Catalunya.
Quina, sí, ells no ho diuen, però dic, és del Vallès, i es veu que el Santiago Rossinyol, tot i que les enciclopèdies posen que és de Barcelona, era d'aquí al Vallès, yeah, de poblet d'aquí al Vallès,
yeah,
i per això ho han volgut posar.
Per aquí.
Sí.
Bé, Elvira, escolta, que aniríem parlant aquí molta estona.
I tant, que ens allargaríem tot el programa.
Molt bé, doncs moltes gràcies i ens retrobem la setmana vinent.
Bon vespre, adéu-siau.
I fins aquí l'Amunt al Taló d'avui. Ja sabeu que podeu recuperar tots els programes al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Sabadell. Ens retrobem la setmana vinent, dimecres de 8 a 9 del vespre, i el dijous a les 3 de la tarda en redifusió. Bon vespre i aneu al teatre.
Amunt al Taló.